Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
L'objectiu número 10 de l'Agenda 2030 parla sobre la reducció de les desigualtats. Desigualtats entre països, desigualtats econòmiques, de gènere i també desigualtats socials. Per parlar d'aquest tema, precisament, de les desigualtats socials, tenim amb nosaltres a la Núria Noguera, presidenta de l'associació ISOM, que va néixer l'any 2014 a Cardedeu amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la inclusió social de les persones amb diverses capacitats o amb risc d'exclusió social i facilitar la seva integració laboral i social. Núria, benvinguda.
Hola, gràcies.
Ens pots explicar una mica com va néixer ISOM quin era el context, no?, per crear una associació d'aquestes característiques?
Bé, ISOM va néixer a partir de la relació que vam establir en Josep i jo com a pares de l'Ona i l'Estel amb la Dolors Sala, que en el moment en què l'Ona i l'Estel anaven a l'escola Corbella, ella era la persona de l'EAP que les portava i que les acompanyava en aquest camí. Aleshores, sempre deia que havíem de fer alguna cosa plegats, i quan ella va deixar la feina, per no barrejar, diguem, quan ella es va poder jubilar, llavors vam... Bueno, no, abans de que jubilés, però no sé exactament, ja no me'n recordo quin moment va ser, ella ens va reunir a persones diverses a casa seva un cop al mes ens trobàvem per fer una reunió i per xerrar sobre el tema de la discapacitat i què podíem fer al poble. I no sé si vam estar durant uns 2 anys o així reunint-nos, fins que al final vam decidir crear-nos com a associació i poder fer alguna cosa, doncs, per les persones amb discapacitat intel·lectual i amb risc d'exclusió. També teníem molt clar, perquè en Josep és xocolater de professió, teníem molt clar que volíem fer alguna cosa amb la xocolata. Aleshores vam començar a anar a PINDEP, que és una entitat que hi ha a Santa Eulàlia de Ronçana i tenen centre ocupacional ja des de fa molts anys, i vam començar a fer tallers de xocolata amb les noies i els nois d'allà, una mica per veure les possibilitats. Vam veure que realment, amb ajuda, eren persones que tenien capacitats per poder treballar la xocolata. Va ser superenriquidor a nivell humà i social, i una mica ja és el que buscàvem, no?, també. Llavors ens vam engrescar. Vam començar el 2014 com a associació, un juliol. El següent hivern ens vam tirar a la piscina i vam participar a la fira. Tota la producció la fèiem a la Païssa, que la Marta Rogents va deixar el seu local allà per fer tallers, i vam començar a fer tallers allà. I va ser un èxit de rebuda i de venda i de tot anar a la fira de Nadal d'aquell any, i llavors ja vam decidir que ja... I vam també, doncs, altres projectes, no? Però sobretot el més gran i que va néixer així va ser, doncs, aquest, el de Xocala.
Ens podries parlar una mica més de les activitats que feu, a part de Xocala, no? Que sí que s'encarrega de la inclusió laboral. També organitzeu una passejada, teniu un club de lectura, un taller de circ. Si em pots explicar una miqueta.
Bé, la passejada també va ser com de les primeres activitats que vam realitzar, perquè teníem molt clar una mica la metàfora de passegem tots junts per una societat millor, no? On les persones hi puguin conviure, siguin com siguin, no? I tenia molt clar que havia de ser una passejada oberta a tothom, amb un recorregut accessible i prou fàcil, i amb suport per si algú, doncs, no pot arribar o li costa, o per poder, doncs, amb un cotxe escombra o el que sigui, poder portar fins a l'arribada, no? Llavors, tenia molt clar que havia de ser una activitat festiva, gens competitiva, perquè creiem que en una societat competitiva la diversitat no hi té cabuda, no? Al final, una persona amb una discapacitat intel·lectual només ens fixem en les seves discapacitats i mai ens fixem en les seves capacitats, i no podem conviure junts si uns volen ser millors que els altres, no?
També teniu un club de lectura.
Sí, el grup de lectures en veu alta ja va néixer, em sembla que va ser el 2018, arrel de la necessitat expressada d'un noi de Viver de Belllloc, amb l'entitat que tenim més relació d'aquí a Cardedeu, que ens va comentar que... Em va comentar personalment que un dels meus llibres, perquè jo, bueno, he escrit contes, llavors tenia publicat el Tu i jo, i em va dir que ell el voldria tenir, però que algú l'hauria d'ajudar a llegir perquè, no, perquè li costa, no? I just amb el Tu i jo veníem amb la Ingrid Van Gerben, que és l'amiga que m'acompanya en aquest grup, que ens vam conèixer a l'Ateneu Barcelonès fent classes d'escriptura. Havíem presentat el Tu i jo al Teatre Ponent de Granollers, aleshores es deia Ponent encara, i havíem llegit un conte, així les fosques, i bueno, ens va donar com una energia molt bona. I al dir-me això aquest noi vaig pensar, ostres, hem de fer alguna cosa. Ingrid, va, posem les piles, i vam crear aquest grup. Amb la idea també d'incloure tothom, a llegir contes per adults, que és un gènere que està poc visibilitzat. Ho fem en català perquè també creiem que és una llengua que és la nostra i que l'hem de reivindicar com a tal i com a important i culta, i més ara en un moment en què es torna a discutir, no? I després també doncs, llegim contes escrits per autores.
Núria, parla'm ara del taller de circ.
Bé, no és ben bé un taller de circ, és un grup de teatre per a joves i adults, que també, com la passejada, com el club de lectura, està obert a tothom que li agradi, no?, l'activitat i que ho tingui ganes de fer-ne al poble, però a més amb aquesta mirada més inclusiva, que al final la paraula inclusió ja s'està com pervertint massa, no? I estaria bé que hi hagués algun dia que haguéssim de deixar de parlar d'inclusió i poguéssim parlar de convivència entre totes, de normalitzar la manera de ser de cadascú, i llavors no hauríem d'estar lluitant i picant pedra, però mentre això no sigui així, hem de picar pedra, llavors hem de parlar d'inclusió. Quan parles d'inclusió, moltes vegades la gent s'espanta i ja no ve, o et demanen informació, com és aquest grup? I expliques, mira, hi ha persones amb diversitat funcional, que tal? I ja et diu, bueno, ja et diré alguna cosa, no? I no apareixen. Però la veritat és que és superenriquidor.
Des que va començar, com ha anat evolucionant l'associació?
Va creixent en projectes i en idees, i després ha crescut en xarxa, no? Perquè des de fa... crec que són 3 anys, ens hem ajuntat amb els amics d'en Biel i Viver de Belllloc per fer la Setmana de la Discapacitat, quan al voltant del 3 de desembre, que és el Dia Internacional per la Discapacitat, i llavors sempre ens agrada fer activitats conjuntament per tenir més força. No? Al final diem que fent xarxa sumem, i que és el que ens fa ser part de Cardedeu i lluitar pel que volem.
Núria, tu com veus a la ciutadania? O sigui, està clar que inclusius no som, perquè si no faria falta, no?, que hi haguessin associacions com hi som. Mm. Però com creus que hem evolucionat, almenys aquí a Cardedeu, que s'ha evolucionat al llarg d'aquests anys que vosaltres vau crear l'associació? Com heu vist créixer el poble en aquest sentit?
Bé, la gent no li costa gens a l'hora, quan muntes una parada, una fira i tal, participar, no?, venir a comprar, perquè a part... nosaltres sempre hem dit que des de Xocola la intenció no era fer pena i perquè la gent ens compri perquè som el que som i pel projecte que tenim, sinó perquè el producte sigui bo i cridi pels ulls, i a més quan el tastis diguis, cada any ho faré, no? I això ho estem aconseguint. En Josep amb això s'està currant molt, també fent xarxa amb uns dissenyadors de Barcelona que li estan donant una imatge molt xula al producte. I en aquest sentit no costa gens. Ara, quan fas activitats, el grup de lectura, el grup de teatre, la passejada, això cada vegada costa més. Perquè una mica el que et deia, no?, la paraula inclusió encara fa por, ens crea desconeixement, no, és veritat que estem en una societat molt competitiva, llavors tot el que la reflexió que jo t'he fet abans sobre la competència, no?, no es dona, o sigui, tu muntes una marató i tens moltes inscripcions, no?, la gent la fas llevar a les 7 del matí per anar a córrer a 2 graus sota 0, però pot ser el primer i no passa res. Ara, per fer una passejada, els dius que han de venir a 9:15, ui, que d'hora, no? Però perquè no hi troben el sentit que et deia, no? Tot és molt competitiu a l'esport, encara és supercompetitiu, el futbol és molt inaccessible. La ona que juga a futbol ha d'anar amb un grup que es diu inclusiu i que no és inclusiu, perquè encara hi ha molt aquesta... això, no? Moltes vegades es fan coses inclusives i no són inclusives. En realitat són per persones amb discapacitat i els que no tenen discapacitat no hi són. Llavors, per nosaltres això no té cap mena de riquesa, perquè al final estàs fent com un gueto, entre cometes, que no s'estan relacionant amb l'altra gent. L'altra gent no pot conèixer aquestes realitats i per això llavors ens provoca tant desconeixement i tanta por, perquè no sabem què és. I la veritat és que quan hi estàs immers, doncs és que hi ha moments meravellosos, moments d'una riquesa brutal que la gent s'està deixant perdre, però bé, també entenc que la voràgina del dia doncs et fa seleccionar aquelles coses que més t'importen i bueno, doncs al final el que importa no és això, sinó són altres coses, no? Però el Mundial té molt èxit i tothom està amb qui guanyarà, però després veus altres coses i dius, jolines, no? O sigui, per què hem d'anar... I ara m'estic carregant el Mundial, però em podia carregar alguna altra cosa, no? Perquè hem d'estar mirant partits de futbol super reivindicatius del país i amb aquella cosa, a Qatar, un país que ja sabem tots més o menys com pot ser, o ens el podem imaginar o ens expliquen el que ens expliquen, quan aquí al poble es fan activitats humanes, socials, i tenen tan poc recorregut no, però que hi va poca gent, no?
Sí. Núria Noguera, presidenta de l'associació ISOM d'aquí de Cardedeu, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.